Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 21 de març de 2013. Sembla que després de la missa de l'inici del pontificat i després de l'elecció del nou papa amb les seves primeres paraules i els seus primers gestos, tots els esdeveniments que ens arriben des del Vaticà han passat a un segon pla informatiu. Però nosaltres pensem que les paraules que va pronunciar ahir el Sant Pare davant de diverses delegacions cristianes i d'altres religions provinents de tot el món, incloent-hi jueus i musulmans, no poden passar inadvertides. El pontífex va fer una crida a mantenir viva en el món la set de l'absolut. Es va adreçar especialment als musulmans. Va recordar el seu predecessor, Joan XXIII, i avui rebrà el Premi Nobel de la Pau argentí Adolfo Pérez Esquivel. El papa Francesc té una agenda completa que culminarà dissabte per tancar aquests primers 10 dies de pontificat saludant a Castel Gandolfo el seu predecessor Benet XVI. Sembla que tot el món està enlluernat i meravellat per aquest nou papa. Segur que trobarà també la dura realitat del dia a dia i també els cristians l'hem d'acompanyar en aquests moments entre els quals n'hi haurà de molt difícils. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al Ferran Capdevila a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa com cada dia repassant l'actualitat de les últimes hores. El papa Francesc va rebre ahir diverses delegacions cristianes i d'altres religions provinents de tot el món i que havien participat dimarts en la missa d'inauguració del pontificat. El Sant Pare va fer una crida a mantenir viva en el món la set de l'absolut, de la recerca de la bondat, la veritat i la bellesa de Déu.
Entre els delegats hi havia el patriarca ecumènic de Constantinople, Bartomeu I, qui va tenir abans una audiència privada. La seva presència ha estat molt ben rebuda, tenint en compte que han passat gairebé 1000 anys perquè un patriarca ortodox de Constantinople fos present en l'inici d'un pontificat. Ahir Francesc va demanar als presents que siguin conscients de la responsabilitat que tots tenim arreu del món de tota la creació que hem d'estimar i apreciar. En aquesta línia va afegir que es pot fer molt bé d'almenys afortunats que són febles i promoure també la justícia, la reconciliació i la consolidació de la pau.
El Sant Pare va assegurar també que per sobre de tot hem de mantenir viva en el món aquesta set de l'absolut, no permetent que prevalgui una visió de la persona humana d'una sola dimensió, segons la qual l'home es redueix al que produeix i al que consumeix.
En nom dels delegats, Bartomeu I va saludar el papa recordant l'alta, greu i difícil tasca que comporta el seu ministeri i va reiterar més la necessitat de les esglésies d'allunyar-se de la mundanitat i d'estimular també la unitat entre els cristians. Francesc va donar les gràcies a Bartomeu I amb les paraules al meu germà Andreu, ja que els patriarques de Constantinople són considerats els successors de l'apòstol Andreu, el germà Simó Pere.
El papa va recordar també paraules del seu predecessor Joan XXIII quan deia que l'Església Catòlica vol treballar activament amb la finalitat de complir el gran ministeri de la unitat de Jesús i va demanar aquesta unitat que Jesús va demanar pregant al Pare.
Després va rememorar el que Jesús va dir ut unum sint, que tots siguin un, per ser capaços de donar testimoniatge lliure, alegre i valent. Després va saludar els musulmans, que segons va recordar adoren l'únic Déu vivent i misericordiós i l'invoquen en la pregària. A la presència d'aquests musulmans, Francesc va dir que veu en ells una nova voluntat de créixer en el respecte mutu i la cooperació per al bé comú de la humanitat. Va insistir també en la importància de la promoció promoció de l'amistat i el respecte entre homes i dones de diferents tradicions religioses i va agrair també el treball del Consell Pontifici per al diàleg interreligiós. El Sant Pare va recordar igualment sobre la violència que ha produït en la història l'intent d'eliminar Déu i el diví de l'horitzó de la humanitat i avisen sobre el valor de testimoniar en les nostres societats, va dir, l'original obertura de la transcendència que està inserida en el cor de l'home.
Nodrit programa, doncs, el que té aquests dies el nou papa Francesc. Avui, el pontífex rebrà el Premi Nobel de la Pau argentí Adolfo Pérez Esquivel, que ara fa uns dies precisament havia desmentit categòricament les acusacions que intentaven vincular Francesc amb la dictadura militar de l'Argentina. El Sant Pare, a més, rebrà demà divendres en audiència el cos diplomàtic acreditat davant de la Santa Seu i dissabte visitarà a Castel Gandolfo el seu predecessor, el papa emèrit Benet XVI. Repassem ara altres notícies de casa nostra. Donant resposta a un encàrrec del govern català, l'Institut d'Estudis Autonòmics ha fet un informe sobre les vies per fer una consulta legal sobre el dret a decidir. L'estudi l'ha explicat el mateix director de l'Institut, Carles Viver Pissunyer.
Amb la Constitució actual hi ha 5 vies per convocar una consulta sobre el futur polític de Catalunya respectant o canviant les lleis vigents. La primera, per exemple, és a través de les lleis de consultes aprovada al Parlament l'any 2010 i reconeguda pel govern espanyol davant del Tribunal Constitucional. La segona opció és fer constar el dret de les comunitats autònomes a fer un referèndum o consultant acceptant la petició de Catalunya. Caldria modificar la Constitució. Una tercera via també passa per canviar la Constitució perquè les comunitats autònomes puguin fer referèndums. En un quart camí es demana al govern espanyol que delegui competències a la Generalitat per fer una consulta i l'última és una consulta no referendària, és a dir, no vinculant jurídicament perquè no és un referèndum.
El govern espanyol, mentrestant, planteja la possibilitat de retirar subvencions per a la partida de transplantaments a les comunitats autònomes que incompleixen l'objectiu de dèficit, entre les quals hi ha Catalunya.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va explicar ahir als passadissos del Congrés dels Diputats que aquesta mesura no s'aplicarà de forma automàtica. Montoro va negar que ara mateix hi hagi intenció de tocar partides tan sensibles com la de transplantaments, però admet que per llei es podria fer. El PSOE, per la seva banda, demanarà la compareixença de la ministra de Sanitat, Ana Mató, al Congrés perquè doni explicacions.
El govern català assistirà avui a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera amb l'esperança que Hisenda flexibilitzi el seu dèficit. Serà una reunió on la Generalitat tindrà l'oportunitat de saber si el ministre Cristóbal Montoro va de debò quan diu en les últimes hores que podria rectificar els objectius de dèficit en funció de les particularitats de cada comunitat. De fet, es crearà un grup de treball per estudiar aquests objectius diferenciats. El Consell de Política Fiscal i Financera també servirà, el d'avui, per començar a discutir un nou sistema de finançament de les autonomies.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem amb el resum de l'actualitat d'aquest dijous. El Suprem ha declarat nul·les les clàusules sòl de les hipoteques en els casos de manca de transparència als consumidors. Aquesta clàusula implica una limitació de la baixada dels tipus d'interès i impedeix que s'abarateixin les quotes mensuals de les hipoteques.
En un comunicat, el Suprem aclareix que aquest pronunciament no té efectes retroactius i, per tant, no comporta la devolució de les quantitats ja satisfetes. La decisió del Suprem, que està pendent de redactar-se, estableix, però, jurisprudència. La decisió judicial arriba pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea trobés abusiva la llei espanyola sobre els desnonaments. A banda d'aquest recurs, el Tribunal té sobre la taula la petició de declarar la responsabilitat dels bancs per la gestió de capital aliè en productes d'inversió financera d'alt risc i els recursos relatius a productes bancaris estructurats. Per fer-ho es basa en fonaments jurídics que podrien ser vàlids tant per les preferents.
Us expliquem també que el rebut de la llum a l'estat espanyol pot baixar gairebé un 7% a l'abril si el govern congela la seva part de la tarifa.
Ahir es va fer la subhasta elèctrica entre majoristes que fixa el preu de l'energia i que determina pràcticament la meitat del rebut. L'energia ha baixat un 15% i, segons els càlculs del sector, això equivaldria a una rebaixa de gairebé el 7% per al consumidor domèstic per als propers 3 mesos. De la seva banda, el ministre d'Indústria i Energia, José Manuel Soria, va dir en diverses ocasions que el govern no té previst modificar ni a la baixa ni tampoc a l'alça la part regulada de la tarifa elèctrica que determina els rebuts de més de 20 milions d'abonats.
Més actualitat, ara en plana internacional, els bancs xipriotes continuaran tancats tota la setmana i no obriran fins dimarts vinent. La portaveu del Banc Central de Xipre, Alikis Tilianou, ho va anunciar ahir a la tarda.
Des que el cap de setmana passat Europa va acordar el rescat de Xipre, que incluïa una quitança sobre els dipòsits privats, els bancs del país no han tornat a obrir. La decisió l'ha presa el Ministeri de Finances xipriota, que ha decretat com a festius la resta de dies laborables d'aquesta setmana. Les autoritats del país tenen por que la incertesa porti molts ciutadans, tant xipriotes com estrangers, a treure massivament els estalvis i enviar-los a un altre lloc o bé guardar-los sota el matalàs.
El Parlament de Xipre, mentrestant, descartava abans d'ahir les condicions de rescat i ara l'executiu intenta negociar una sortida alternativa perquè el país no s'enfonsi.
El Consell de Ministres va dur a terme ahir mateix una reunió extraordinària per elaborar una proposta alternativa a la taxa dels dipòsits bancaris. Prèviament, el grup de parlamentaris es van trobar amb el president Nikos Anastasiadis i van decidir elaborar un pla B per cobrir a través de vies alternatives l'aportació de 5.800 milions d'euros exigida per l'Eurogrup a canvi del rescat. Entre les propostes que van sortir, per exemple, hi ha la de l'Església Ortodoxa, que es va oferir ahir mateix a hipotecar els seus béns per ajudar al país.
Primera visita oficial de Barack Obama a Israel i Palestina en el segon mandat del seu govern. El president dels Estats Units va arribar aquesta nit passada a Tel Aviv per un viatge de 4 dies que tancarà a Jordània.
Obama parlarà amb israelians i palestins, però sense que hi hagi cap iniciativa prevista per desbloquejar unes negociacions de pau que continuen en punt mort. Després d'una reunió amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, Obama va assegurar en una conferència de premsa que els Estats Units faran el que sigui necessari perquè l'Iran no tingui armes nuclears. Obama també ha reafirmat la seva creença que la diplomàcia és la millor solució per a tots.
I les autoritats franceses han escorcollat en les últimes hores l'apartament que té a París la directora gerent del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, segons ha informat el seu advocat, que justifica la mesura per descobrir la veritat i contribuir a exonerar la responsabilitat penal de Lagarde.
Les intervencions policials estan relacionades amb les investigacions al voltant de l'empresari Bernard Tapie, amic i aliat polític també de l'expresident Nicolas Sarkozy. L'any 2008, Tapie va rebre una compensació de 285 milions d'euros per arreglar una disputa legal amb el banc Crédit Lyonnais. Per alguns, tot plegat va ser un cop de mà de Lagarde, que en aquest moment era ministre d'Economia i que va donar l'empresari i que representava, doncs, per tant, un abús d'autoritat. Des que s'ha fet públic l'escorcoll, la directora del Fons Monetari Internacional manté el seu silenci.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. Vicente del Bosque confia en els jugadors del Barça com a bloc principal per al partit que la Roja té demà contra Finlàndia, a Gijón, classificatori per al Mundial del 2014.
El seleccionador espanyol no comptarà amb Xavi, que s'entrena al marge amb un pla específic, però farà entrar els 8 blaugranes disponibles a l'equip titular. Per cert, que la lesió de Casillas obliga el tècnic a triar entre Valdés o Reina com a porter titular. És l'únic dubte de Del Bosque, que apostarà de sortida per Piqué, Alba, Busquets, Iniesta, Cesc, Pedro i Villa del Barça, i completarien l'equip Arbeloa, Ramos i Cazorla.
En bàsquet, el Barça-Riga el juga aquest vespre contra el Caja Laboral en el top 16 de l'Eurolliga.
Els homes de Xavi Pascual volen assegurar-se la primera posició del grup. En cas de guanyar contra els de Vitòria, tindrien matemàticament la plaça assegurada i podrien jugar als quarts de final al Palau Blaugrana. L'equip busca l'onzena victòria en la competició, mentre que els bascos necessiten guanyar per continuar amb esperances de passar als quarts de final.
I en handbol, el Barça Intersport encadena ja 23 victòries consecutives en el que portem de Lliga Asobal.
Al Palau, els blaugranes van derrotar Ilosca per 36 a 26 en partit avançatge que el diumenge disputen la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Silkeborg danès.
I amb motos, Maverick Viñales passarà avui pel quiròfan a conseqüència de les lesions que es va fer ahir en uns entrenaments al circuit de Jerez.
El pilot català estava dominant els entrenaments de Moto3 que es fan, com dèiem, a Jerez, quan va caure en la corba més ràpida del traçat. La moto li va quedar per sobre de la mà i li va suposar una amputació traumàtica de la falange d'un dit de la mà dreta. El doctor Xavi Mir, que serà l'encarregat d'operar-lo, està convençut que Maverick podrà començar el Mundial el primer cap de setmana del mes d'abril.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Oriol Maria Diví, monjo de Montserrat, va morir ahir de matinada. Tenia 89 anys i en feia 55, que era benedictí, així com 60 els anys que portava de sacerdot. La missa exequial tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat demà divendres a 3:15 del matí. Serà presidida per l'abat Josep Maria Soler. Oriol Maria Diví s'ha convertit en un referent espiritual per a moltes persones i era també un artista gravador de fama internacional per la seva dedicació als exlibris. En celebrar el seu jubileu monàstic, el 6 d'agost de 2007, el pare Diví havia declarat que Jesucrist va passar dues vegades pel seu llac de Galilea. La primera, quan li va demanar ser sacerdot i va passar pel seminari, i la segona, quan li va demanar que el seguís ja d'adult i el va portar a Montserrat a la vida monàstica. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, cop judicial contra el límit de baixada de les hipoteques. El Punt Avui, cants de sirena, titula referint-se als símptomes a Barcelona i Madrid per refer ponts a Catalunya. Cants de sirena interpreta així aquest diari el que són els moviments cap a un possible diàleg entre els governs català i espanyol. Diari Ara titula Tisorada a TV3 sobre el futur dels mitjans públics. El País, la jutja deté 20 implicats en les comissions del cas ERE. I avui destaquem també el diari ABC, que titula sobre l'operació Heracles, macrobatuda de la jutgessa Alaia per aclarir la X del cas dels ERES falsos. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlarem d'un concert benèfic que es farà dissabte a 8:45 del vespre a la Catedral de Lleida per ajudar el que és el projecte d'habitatge social a Lleida.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita i la verdura més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens mandarines a 1,99 euros al quilo.
I ceba tendra Oro Cuiper en safata de 250 grams a 1,89 euros.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper dilluns 25 de març, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de molts problemes a la Ronda Litoral de Barcelona. Ara la tornem a tenir tallada a causa d'una protesta a l'altura de Zona Franca en sentit Llobregat. Retencions que arriben des de la Barceloneta fins a la Zona Franca. Cua important, Ronda Litoral tallada a la Zona Franca en sentit Llobregat. En direcció contrària, també parlem de cues importants, retencions des del nus del Llobregat fins a aquesta Zona Franca. De fet, afecta el cinturó del litoral, que baixa molt carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. A banda d'aquesta Ronda Litoral de Barcelona, amb molts problemes a causa d'aquestes manifestacions, protestes, també volem destacar l'autopista B23. Aquí hi ha retencions intermitents, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, més endavant Esplugues Diagonal, l'autovia A2 amb aturades Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, i no podem oblidar la Ronda de Dalt, també molt plena en sentit Llobregat, amb aturades intermitents des de Guinaueta fins a Sant Gervasi, i en sentit contrari, entre Diagonal i Sarrià. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, afectacions o problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui, dia de sol, núvols prims i ambient càlid arreu de Catalunya. El fred marca el matí i, per tant, cal tornar-se a abrigar per sortir de casa perquè les glaçades han estat ben presents aquesta última matinada a l'interior del país. Al migdia es preveu que els núvols alts enteranyinin el cel a la meitat oest i es desplacin cap a l'est a la tarda. Les màximes temperatures tornaran a ser elevades i podrien fregar els 20 graus.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Segurament recordareu que ara fa pocs mesos es va presentar un projecte d'habitatges socials del Seminari a Lleida, amb el lema entre tots i totes i per al bé de tothom. Aquesta iniciativa viurà dissabte a la catedral de la capital del Segrià un concert benèfic de Setmana Santa a benefici del projecte d'aquests habitatges situats a l'antic Seminari. Aquest concert, organitzat pel Petit Cor de la Catedral de Lleida i per la Comissió de Comunicació del mateix projecte, serà d'entrada lliure amb l'objectiu de recollir fons. És per això que hi haurà la possibilitat de fer un donatiu i també de fer que la màxima gent possible pugui conèixer aquest projecte solidari a benefici de famílies desnonades i en situació de necessitat, com ja va explicar ara fa unes quantes setmanes el mateix bisbe de Lleida, Joan Piris. Les nostres veus per als qui no tenen veu és el lema d'un concert on s'interpretaran obres de Palestrina, Pergolesi, Bach, Mozart, Rossini, Fauré i Pérez Moya. Hi haurà solistes, conjunt instrumental, cor, com dèiem, el petit cor de la catedral, i piano. El concert és a 8:45 del vespre, obert a tothom aquest dissabte a la Catedral Nova de Lleida. En parlem breument amb el delegat episcopal de Càritas del bisbat de Lleida i també delegat de mitjans de comunicació d'aquesta diòcesi, Carles Santmartín. Mossèn Carles Santmartín, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Bé, com invitaria els qui ens escolten a fer-se partícips d'una iniciativa com aquesta, especialment els qui tinguin la possibilitat d'anar a Lleida aquest dissabte o siguin de les comarques de Lleida o de la diòcesi?
Doncs mira, molta alegria, perquè creiem que és un projecte molt engrescador, que més enllà dels 18 o 20 habitatges que es puguin doncs, construir en aquesta part antiga del seminari, que creiem que sí, ahir mateix vam tenir una reunió amb tots els voluntaris, més de 40 persones, arquitectes, precisament el primer que va començar va ser un de Barcelona, aparelladors, diferents professions, i estem molt engrescats perquè tot va endavant, ja hi ha uns primers plànols, segurament des de poques setmanes ja farem la fase del rocament, per tant les coses van endavant, però més enllà dels habitatges que s'estan construint, creiem que és una nova manera, és una iniciativa que voldria dir, doncs mirin, potser moltes persones doncs, no tenim moltes coses, però el que cadascú té, si ho posa en comú, en fraternitat, doncs surten projectes nous. Per tant, una mica les persones que vulguin venir aquest dissabte per escoltar el concert, que sàpiguen que participen d'una iniciativa també molt bonica, molt engrescadora, i bé, llavors que puguin venir a gaudir d'una estona de música sacra gran, també doncs, és una aportació que ells han fet, i molts cantaires i molts voluntaris, per tant, de participar en un projecte molt engrescador.
Mentrestant, estan funcionant diverses comissions, econòmica, jurídica, tècnica i social, per fer efectiu a nivell operatiu aquest gran projecte. Tot això està en marxa i suposo que es podrà materialitzar quan estiguin els habitatges ja a punt. Hi ha un sistema per destinar aquests habitatges a les famílies més necessitades, seleccionar les que tinguin més necessitat, per exemple?
Sí, sí, precisament una de les tasques de la Comissió Social, i és en el que està treballant, amb psicòlegs, treballadores socials, etc., és definir els criteris d'admissió. Està clar que la realitat dels desnonaments, malauradament i desgraciadament, doncs és molt gran i això no pot ser una solució, no?, per tots la problemàtica, però sí que volem que sigui una resposta, no? Una resposta doncs, una mica des d'una sèrie de persones, cristianes i no cristianes, perquè això també és un projecte bonic, en si estem trobant creients i no creients. Ahir mateix un d'ells deia, mira, jo m'estic estranyat, jo no soc d'església, deia, i estic col·laborant i aquest projecte m'està ajudant, no?, a descobrir un altre rostre de l'església també, no? Per tant, sí, la Comissió Social està treballant en els criteris d'admissió d'aquestes famílies, amb un seguit de criteris, doncs una mica sobretot socials. No? Bàsicament veuríem tres nivells, no? Però bé, no, potser no tenim massa temps per explicar-ho.
No es preocupi, no? Però li agraeixo que ens hagi fet aquest tas. Sí, malauradament el temps és limitat. En tot cas, es pot trobar més informació al web del Bisbat de Lleida, bisbatlleida.org, buscant habitatge social. Correcte. Lleida. S'ha creat un bloc especial perquè els qui vulguin coneguin a través d'aquesta web el bloc amb informacions sobre el projecte d'habitatges socials al Seminari de Lleida. Recordem que el concert benèfic és aquest dissabte, 8:45 a la Catedral Nova de Lleida, concert amb entrada lliure, i això sí, es demana que en la mesura de les possibilitats de cadascú es faci un donatiu. Més enllà d'aquest concert, suposo, mossèn Carles Sant Martín, delegat de Càritas de Lleida, hi ha la possibilitat de fer algun donatiu ingressant l'aportació en algun compte o trucant al Bisbat de Lleida.
Sí, hi ha, com has dit molt bé, Ignasi, accedint directament a l'enllaç que tenim del blog, que allí dona doncs una mica la possibilitat. Tenim un compte que precisament va ser una de les opcions, vam desestimar la banca convencional, i és un compte en banca ètica, no? Perquè també creiem, bueno, una mica també és una certa opció, no?
Doncs li agraïm molt la seva participació en directe avui en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, mossèn Carles Sant Martín, delegat episcopal de Càritas al Bisbat de Lleida i delegat de mitjans de comunicació d'aquesta diòcesi. Una abraçada, felicitats per aquesta iniciativa que esperem que es pugui fer, segur que hi ha voluntat de fer-ho, a tots els bisbats de Catalunya d'una manera o d'una altra. Molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I ara ja comencem la tertúlia, avui amb Francina Alsina, també amb Lluís Serra i amb el nostre company que ha estat d'enviat especial a Roma, Samuel Gutiérrez, ens explicarà les seves vivències en l'elecció del nou papa.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El Primer Cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de comentari de l'actualitat que avui compartim amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i també professor de la Facultat de Teologia. Bon dia, Germà Lluís.
Bon dia.
També ens acompanya la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga, Francina Alsina. Hola, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I avui compartim tertúlia també amb Samuel Gutiérrez, periodista, treballador del Setmanari Catalunya Cristiana i durant tots aquests dies enviat especial de Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel a Roma i al Vaticà per l'elecció del nou papa. Bon dia, Samuel.
Bon dia, buongiorno.
Buongiorno, ben tornat. Com ha anat aquesta experiència?
Doncs molt bé, no pot anar millor. Inoblidable, una experiència històrica, única, i també amb moltes expectatives, amb molta il·lusió. Ha generat molta il·lusió. Veig que l'ha generat a Itàlia i l'ha generat a Catalunya, perquè només arribar la gent estava exaltada, contenta, expectant.
Sí, sí, hi ha un entusiasme molt gran, ho hem anat dient aquí també a la tertúlia, i si els sembla, en una primera roda d'intervencions, jo els proposo de comentar unes paraules que va pronunciar ahir el papa Francesc, uns missatges intensíssims, perquè avui ens ha semblat oportú començar el programa dient que ha perdut ja una mica de ressò mediàtic, com és normal, tot el tema del nou papa en les últimes hores, els últims dos dies, però a nosaltres no ens passen inadvertides algunes paraules que va dir ahir, per exemple, saludant els musulmans, parlant de la responsabilitat que tots tenim, i una mica entrant en el pontificat, no sé, anant al gra una mica, aquest papa, no?
Aproximant-se
a tothom.
Anirà per feina.
Però també animem els oients a acompanyar aquest papa quan tingui moments difícils, que també els tindrà, perquè, clar, ara és molt fàcil apuntar-se
a la simpatia. Moments difícils, llavors tothom tira llenya al foc, no? No ens en recordem dels moments d'eufòria. I també hi haurà qui anirà a veure on pot patinar, on pot... Però això ja és, va amb el preu de la responsabilitat o del lloc de responsabilitat. No?
Se li buscaran les pessigolles, com el mateix Jesús li va passar, no?
Ja han començat a buscar també, ja han començat a sortir notícies també, que són, a més, calúmnies difamatòries també, sobre el tema de la seva relació amb la dictadura argentina, i el mateix Pérez Esquivel ha deixat molt clar que ell no tenia cap relació i fins i tot va ajudar, no?, a millorar la situació d'alguns presos d'aquesta dictadura. Per tant, sortiran. Però ell és un home, em trobava a l'autocar, anant cap a la cerimònia, una persona, un executiu, que l'ha tractat molt aquests últims anys. Ell no volia tampoc dir el seu nom, però sí que deia, diu, Francesc és un home absolutament lliure. I això li farà doncs, afrontar el que calgui que afrontar amb molta enteresa.
I buscant la veritat, que la veritat ens fa lliures, no?
Germà Lluís Serra. Això, el tema aquest de la seva participació en el tema de la dictadura, etc., que va sortir resposta en un llibre que és el jesuïta, doncs resulta que això ja es va dir d'alguna manera abans, en el moment del conclave, eh? És a dir, no ha sortit després, va sortir abans, com dia que no arribi. I després, en tot l'embolic, i penso que el Lombardi, el cap de la sala estampa al Vaticà, va ser molt àgil de frenar immediatament i de les coses, posar-les al seu ordre i no deixar que la bola encara s'emboliqui més. No? Però és fàcil que sempre hi ha aquests estereotips, que això ja va caure en Benet XVI, que era nazi per ser alemany o coses aquestes. No? I així, doncs, penso que aquestes coses podran sortir en algun moment en persones desinformades o en persones que realment vulguin...
Oh, hi ha molta intencionalitat, perdona, no és que és desinformació, no?
No, però
hi ha una intencionalitat a fer-lo caure malament, però això sempre...
La dimensió històrica, per exemple, de la presència ahir i abans d'ahir en la missa d'inici del pontificat del patriarca ecumènic de Constantinople, Bartomeu I, per primera vegada en gairebé 1000 anys, aquest fet als experts en ecumenisme no els hi passa tampoc inadvertit.
El meu germà Andreu li va dir.
Li va dir, sí, perquè són successors d'Andreu. Sí.
És molt maco, ell és el successor de Pere i el meu germà jo crec que donarà passos importants en l'ecumenisme, amb el diàleg interreligiós, fins i tot entre els periodistes. Vam tenir aquella trobada el dissabte passat, gairebé 6.000 periodistes aplegats a Roma per cobrir el conclave, que es diu aviat, perquè són més que en els Jocs Olímpics de Barcelona, i parlant amb alguns que no són precisament de missa diària ni missa dominical, doncs deien que s'havien sentit colpits per les primeres paraules, impressions, aquests gestos. No va beneir públicament aquell dia els periodistes, sinó que va fer, diu, us vull respectar en les vostres creences, ho faria en silenci.
Sí, sí, això també doncs, em va impressionar molt.
Doncs algun periodista que una mica allunyat de la fe per circumstàncies, cadascú té la seva història, doncs sortia, oi, això m'ha tocat, això m'ha tocat el cor. Està molt bé perquè això interpel·la, deixa la pregunta, fes el camí.
Ara continuem parlant del Papa i aprofitant, senyora Alsina i germà Lluís Serra, la presència de Samuel Gutiérrez, li poden fer preguntes sobre com ha viscut aquesta experiència romana aquests dies, però abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ignasi.
Resumim alguns aspectes informatius sobre el Papa, sobre Xipre i també sobre alguns temes de casa nostra.
Doncs sí, abans que tot, per això m'agradaria felicitar la Franzina, que avui és el seu aniversari i ens ha portat uns bombons molt bons.
Doncs he esperat una mica i t'agraeixo que ho hagis dit tu, Sara, per molts anys.
I d'altra banda, dic al Samuel, que em fa molta il·lusió que estigui aquí, que és un gran company i sempre alegra molt la redacció. I dit això, doncs pel que fa a la resta de temes que parlarem avui a la tertúlia, doncs primer parlarem de Xipre, i és que els bancs de Xipre no obriran finalment fins dimarts vinent. Recordem que des del cap de setmana passat Europa va acordar el rescat de Xipre, que incluïa una quitança sobre els dipòsits privats. Els bancs del país doncs no han tornat a obrir. El gas, les pensions i l'ajuda de Rússia, entre d'altres temes, són les propostes pel Pla B de Xipre per obtenir el rescat. S'espera que avui mateix l'executiu xipriota, que torna a reunir la Comissió Tècnica per concretar el nou pla, presenti davant la cambra després de les reunions amb els grups polítics. Mentrestant, els ciutadans doncs viuen amb molta angoixa tot aquest procés. I, per cert, que hi vam saber que l'Església Ortodoxa de Xipre ofereix totes les seves propietats al govern doncs per salvar el país.
Un bon gest, en aquest cas, de l'Església Ortodoxa. I parlem d'economia i del dèficit a Catalunya i a les comunitats autònomes.
Doncs sí, a casa nostra, Catalunya assisteix avui al Consell de Política Fiscal i Financera amb l'esperança doncs, que Hisenda flexibilitzi el seu dèficit. El ministre Montoro ha obert la porta a aquesta possibilitat quan va assegurar ahir que estudia que les autonomies tinguin objectius de dèficit diferents.
Gràcies, Sara. Més actualitat a les 9 i en els butlletins informatius. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Ara fem una pausa i continuem amb la tertúlia que fem avui amb el periodista i company Samuel Gutiérrez, amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Franzina Alsina.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, només fins al 27 de març, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes d'alimentació, bazar i tèxtil.
20% de bonificació per bescanviar les teves properes compres Hipercor del 28 de març al 10 d'abril.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos quarts i mig de nou, continuem amb la tertúlia d'actualitat que compartim avui amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Franzina Alsina, també amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i amb el periodista, company i aquests dies enviat especial a Roma, Samuel Gutiérrez. Bé, sobre el Papa i l'ecumenisme, abans deia Samuel que que ha tingut gestos que poden donar fruits importants, fruits que d'altra banda no serien només mèrit seu perquè s'està treballant des de fa anys, no? Els papes estan treballant molt.
Sí, amb això que dius de que no és fruit seu, és important recordar perquè en les lectures i interpretacions que fem els periodistes, en aquests conclaus paral·lels, no? Que, sí. Que a vegades no es corresponen del tot amb el que va passar, sí que és important que hi ha una continuïtat de papes, dic perquè no és una revolució, hi ha una continuïtat amb noves formes, amb noves maneres, però un periodista company, col·lega, ho definia així i m'ha agradat molt, no? Ho he volgut també fer meu, no? Joan Pau II va despertar els cors, és veritat, era l'huracà Boitila, que arribava amb un aire nou a l'Església, amb aquella força mediàtic. Benet XVI els ha instruït, els ha format, és el teòleg, el pastor, ha donat un aliment substanciós amb la seva teologia, els seus discursos, i Francesc els posarà a treballar, els posarà en moviment, és l'exercici de la caritat. Jo crec que és una continuïtat, és l'estratègia de l'Esperit Sant, eh? Ara que hi ha gent que riu, no? Això, ai, en els conclaus, com actua l'Esperit Sant? Ho feien amb una mica de sorna, no? Doncs actua, fixa't, ha sortit un papa inesperat, ningú no ho pensava, no entraven les travesses, i que aporta una llum nova al que necessita avui l'Església, eh? Amb 76 anys tothom deia, no, l'únic requisit és que sigui jove. Toma, castanya, eh? Que diuen...
És que l'edat de calendari no té res a veure,
no res a veure. L'esperit és jove, sí.
L'esperit, el que...
L'exemple que posàvem l'altre dia de mossèn Pere, de les Planes, oi?
Per exemple, ni per més exemple. Ni menys, no? Que té un esperit jove, de ferm, i que sabem que ja està amb molta il·lusió per seguir fent la seva tasca que estava fent. No, no, i a més ho deia per avui, que és el meu aniversari, també, no? Que l'edat de calendari no té res a veure. Però jo anava a dir-te això de l'edat. Ostres, i Joan 23, quina edat tenia?
La mateixa. Una miqueta més, 77 gairebé. Però vaja, sí,
i mira tu la revolució que va fer dintre de l'Església i la feina que va arribar a fer. O sigui, per això, que la feina de l'Esperit, i que bé que se l'han escoltat, que a mi sempre em queda aquella sensació, m'ha quedat molt de temps a dir, és que no se l'escolta, el pobre Esperit ja bufa ja, però aquí no se l'escolta ningú. Doncs no, se l'han escoltat.
Ara amb això del conclave jo penso que, malgrat a vegades es fan crítiques i tot, hi ha tres lliçons d'un abast increïble a la societat. Que la societat, em sembla, que per això també han escoltat. Un és la renúncia de Benet XVI, en un lloc que ningú no renuncia a res quan està en un càrrec. Doncs es renuncia pel bé del que correspon a l'Església. El segon, que 115 cardenals de cultures diferents, països diferents, amb mentalitats diferents, etc., arriben a acords, i tan ràpid. Han arribat a un acord. I aquí no hi ha manera que la gent es posi d'acord per res. Vull dir, això també, socialment, és molt important que la gent vegi que els governants es poden posar d'acord, que malgrat tinguin punts de vista diferents, es posen d'acord. I una tercera, que la persona elegida sigui una persona que busqui la pobresa com el nucli de l'Església, en Crist, no? Evidentment, però en un sentit de pobresa, en un moment en què la gent això els ha captivat. És a dir, per què? Perquè és el que s'està necessitant avui dia, que els pobres estan marginats. I si no, mirem l'informe Fuesa, que hi va presentar Càritas a Madrid, i que realment això és molt més preocupant que moltes notícies que surten avui dia, perquè va
però, al nucli aquesta, del Lluís, que Lluís, avui passant. No ve en cap diari, Aquesta que tu acabes d'anomenar, jo no l'he vist en el diari encara.
Jo l'he consultat per internet.
Va, surt poc destacada la notícia, en qualsevol cas. Nosaltres ja la explicàvem ahir, les meves companyes del programa 2 de 8 destacaven aquesta notícia, perquè realment, ho podem comentar al final si els sembla bé, és un problema de fractura social que ja està en marxa, malauradament. L'any passat a Càritas parlava de la fractura que començava, i ara aquesta fractura hi és per molts motius, per diferents dades. Però vaja, aterrant els problemes és el que intenta fer aquest papa també, no? Aterrant la realitat.
Jo penso que això és el que... Molt
ignasià, també.
Un missatge més enllà de l'estrictament religiós, també, és a dir, un missatge social.
Sí, sí.
Dir, penso que el conclave no ha estat una qüestió de poca monta,
No, no, ho celebrem, perquè de vegades...
Eclesialment i socialment.
En el conclave de fa 8 anys sortien les típiques crítiques, això tan antiquat, a més feia gairebé 30 anys que no es vivia un altre conclave. I
bueno,
això...
també és veritat que hi pot haver altres fórmules d'elecció, per exemple, podrien ser potser els presidents de les conferències episcopals, etc.
Ho havíem comentat aquí, també.
Ara jo no entro.
Hi ha algú que diu que tots els bisbes, que serien molts.
Bueno, això ja vull dia.
Mare de Déu. Això sí que seria difícil.
Sí. Per posar-se d'acord.
Sí, certament. Samuel...
Però, de fet, és veritat, no hem d'oblidar que tots els cardenals que hi entraven, jo he parlat amb uns quants, sobretot abans d'entrar al conclave, ells deien que portaven tota la seva església en el seu cor i jo crec que ho deien de veritat. O sigui, que, per tant, tot el poble, a més, aquests joves que van fer aquesta iniciativa, l'hem comentat aquí a Ràdio Estel, d'apadrinar a un cardenal en la pregària.
Ho hem fet aquí,
I més de 300-400.000 persones pregaven per al seu cardenal, que no coneixien de res. Ai, mira, m'ha tocat aquest de Montreal.
Tocava per sorteig,
de Montreal. I es comprometien a pregar per aquesta persona. I els mateixos cardenals ho sabien, perquè ho van comentar en congregació, i estaven contents de que hi hagués aquest suport. I jo crec que això també es nota, eh? És el poder de la pregària invisible, que en els criteris del món ens sona una mica així. La gent s'ho pot mirar amb una mica de recel, però que jo crec que té la seva incidència decisiva.
Per cert, Samuel, a mi em va tocar el cardenal Leonardo Sandri, que també és italo-argentí, com el papa elegit, en aquest cas argentí d'origen italià.
M'ofaves a prop.
Sí, m'ofava. És per pregar per ell, no vol dir que vulguis que surti ell, no?
Una persona em deia, jo prego perquè surti aquest papa. Dic, no t'equivoquis, és perquè tingui la llum a l'hora d'escollir, home.
I si ha de ser papa ell, doncs benvingut sigui, no?
Sí, la veritat és que entre els cardenals jo veig molt bon, una reacció molt bona, i m'agrada també un d'ells, parlant amb algun d'ells, no diré el nom, perquè tampoc no cal dir-ho, però deia, aquest papa ens convida a tots a la conversió. Ho deia un cardenal, eh? És una invitació, els seus gestos, les seves paraules, ens empeny a la conversió diària, constant, personal i comunitària de les esglésies. Jo crec que farà molt de bé.
Demà tindrem en aquesta taula, si Déu vol, a les 9, un cardenal, el de casa nostra, el cardenal Lluís Martínez Sistà, que vindrà en directe. Ell, doncs, també ens ha dit diverses vegades aquests dies que portava els creients catalans, sobretot els de l'Arxidiòcesi de Barcelona, en el seu cor. I també és bonic, això.
Però també és interessant veure que per sortir papa en aquests moments s'ha de tenir dues terceres parts,
sí,
és a dir, que és molt alt. I a més, jo presumiria, intuiria, que aniria doncs per 90 més vots, perquè hi va haver dos detalls, que un és quan el cardenal Claudio, que té al costat brasiler, el va dir, escolta, em recorda de les esglésies pobres, però no havien acabat la votació.
La votació va seguir.
Però vol dir que aportava la majoria.
Ja havia guanyat els vots, si no havia obtingut els vots, ja per ser-ho, però que vol dir que...
I després, ja no podia donar més detalls, però sembla que van ser més.
El cardenal Dolan també va dir, és que vam aplaudir, però dic, no, escolta, que encara s'ha d'acabar la votació.
Per tant, anava per una majoria absoluta.
No majoria, de dos terços. Això era el mínim. I això, imagina't, doncs, que encara seríem de més. No? És un tema interessant.
Samuel, fes-nos una mica de balanç de com ha estat aquesta vivència a Roma. Suposo que has viscut diverses etapes, no? Perquè vas arribar tot just quan començaven les congregacions, o acabaven de començar les congregacions generals de cardenals.
Sí, la veritat és que és un procés, també. Arribes a Roma, a la ciutat eterna, amb tot el que té de simbolisme i d'historicitat. Arribes també en un moment també àlgid, en el qual els cardenals comencen a conèixer-se entre ells i a parlar una miqueta què necessita l'Església, els reptes. També t'has de situar periodísticament entre 6.000 companys i col·legues d'arreu del món.
Quin horror.
És
impossible situar-se entre mi.
Però molt enriquidor, Però molt enriquidor. Oh, wow. També situar-te tècnicament, perquè a vegades doncs, fer les cobertures i tot això. Però a la mesura que vas entrant, vas rebent doncs, bones vibracions i veus que estàs vivint una cosa històrica, no?
Jo tinc una pregunta per fer.
Endavant, sí.
No, és que a mi una de les coses que més em va colpir va ser el moment en què va sortir al balcó. No? I anava a preguntar, estaves a la plaça?
Sí, home, esclar. Tant, sí.
Llavors, digue'm, allò...
Allà, com es viu allà?
Perquè, clar, si a través d'un mitjà de comunicació que tens totes les interferències del món, se t'esborrona la pell... En aquell moment de silenci, i quan ell va dir, us demano que pregueu per mi... I a mi la pell em va fer brum-rum. Vull dir, viu i en directe, com es va viure això?
És que allà mateix tenim a l'Església aquest gran do que és la comunió i que estiguis on estiguis, doncs pots viure-ho en primera persona. Jo crec que això és un do que tenim que és molt especial. Allí, clar, el tens al davant, et sorprèn igualment i tens tota la gent a la plaça. Des de les 5 de la tarda esperaven aquella primera possible fumata bianca, que no va ser després i va ser bianca també, però i la gent... En un silenci sepulcral podien ser 200.000 persones, fred, pluja, foscor, i va arribar aquella notícia i tothom ho va rebre. Abans de saber el nom del papa, quan Habemus Papam, la gent ja corejava el nom, o sigui, no el nom, sinó tenim papa i no importa el nom que sigui, això és important, amb una adhesió de decisiva. Sabem que és l'esperit qui ha bufat, qui l'ha escollit, Déu el tenia en el seu cor, per tant... Doncs t'uneixes una mica. La retransmissió també després els companys
amb molta emoció. Em
fent una mica de broma perquè dius, oh, semblaves un mes allà. Clar, tampoc
sí, sí, no...
no?
Van ser testimonis i t'ho agraïm.
Jo, perquè... jo sóc conscient que potser un periodista no s'ha d'emocionar tant, perquè, bueno...
Nosaltres des d'aquí també. No? Jo des d'aquí també em vaig emocionar i potser massa, eh? Perquè, però era obvi que...
I clar, senties tothom amb Avemus Papam i després també Francis, el nom també va causar un impacte decisiu. Dies abans hi havia un d'aquests que hi ha a tot arreu també, que són una mica, bueno, potser diem els bojos, no? Però potser no ho són tant, amb una pancarta que deia Francesco primer papa. Això tres dies abans...
Què dius?
Tal qual. Le diuen el refrán, sí, refrán castellà, los locos y los niños son los únicos que dicen la verdad, no?
És veritat que el nom de Francesc no és la... Vull dir, en aquesta pancarta no és la primera vegada que surt com a possible nom nou per un papa. Jo recordo fa uns anys aquí el sacerdot i periodista Francesc Romeu, que també es diu Francesc, ens ho havia dit que li agradaria com a possible. És un nom... També Jordi López Camps en aquest programa ho havia dit. En fi,
i Paloma Gómez Borrero, em sembla que també ho havia esmentat.
També, doncs, molt bé, molt bé.
Però també el maco d'aquest nom no és que hagi escollit Francesc, que evidentment és maco, ens agrada tot, eh? Però és que ell s'ha deixat també interpel·lar pels seus germans cardenals i ha rebut aquest nom. No és que digui, no, mira, escollo Francesc.
Ho tenia clar des del principi, no és això.
Tot seguit de l'elecció ho va explicar aquest cardenal Humes, que per cert va estar a Barcelona, no fa gaire, eh? Fa un parell d'anys. Se li va atensar, li va abraçar, li va donar un petó molt maco a aquests gestos i li va dir, no t'oblidis dels pobres. I això que va rebre ell en aquell moment va dir Francesc.
I ho va explicar dissabte, no? Davant dels periodistes, com deies.
Amb una senzillesa, amb una espontaneïtat, ell va rebre el nom. I un fill de Sant Ignasi podia dir, mira, Ignasi. Alguns els hi feien broma, no? Adrià, perquè reformaràs l'església. Clement, perquè així el Clement XIV va dissoldre la companyia i així pots fer una mica de...
Jo fins ara posaria les coses,
no, podia fer altres coses. Francesco és el que ha rebut, és el que l'Església necessita, endavant.
Sí, sí, i aquest nom, doncs d'alguna manera, ahir parlàvem d'una profecia que és l'esperit d'Assís, Joan Pau II, ara fa més de 25 anys, reunint líders de diferents religions, sí, com ahir el papa Francesc estava amb líders de diferents religions.
Però amb el tema aquest d'Assís, és un tema que no pensem que tothom està d'acord, fins i tot en la mateixa Església Catòlica,
bé.
Aquest tipus de pregària, perquè aleshores alguns diuen, no, és posar l'Església al mateix nivell, que no sé què. És a dir, no, en canvi, penso que hi va haver dos detalls importants. Un seria Bartomeu I, que és el patriarca ecumènic de Constantinople, ortodox, que feia 1000 anys no assistien als patriarca de Constantinople a una, diguéssim, una inauguració d'un pontificat, no? I després, penso que el tema interessant és que l'accent es posi en el nucli, i això de l'ascens de l'absolut, la figura de Déu, la figura de Jesucrist com a nucli, això pot afavorir la comunió. Perquè quan més ens allunyem del centre, més fàcil és dissoldre's, enfrontar-nos. Aquest em sembla que és un tema important, que el seu missatge està molt clar al centre. El centre és l'ascens de l'absolut, Déu, Crist, i això pot afavorir realment el diàleg.
Quan
perquè si anem a detalls, doncs ja no...
De fet, quan es fan les trobades de l'Esperit d'Assís, que les ha recollit la comunitat de Sant Egidi cada any, la trobada internacional per la pau, allà es prega per separat, també. Cada confessió prega segons les seves tradicions. Després hi ha actes conjunts, però és una miqueta aquesta comunió des de la diversitat,
sí,
també.
Sí,
no?
Que no,
no, però bueno, una mica és el que diu el Lluís, eh? Que recordem d'on hem sortit.
Sí, sí, òbviament.
I que sembla que ens haguéssim ja perdut pel camí, eh? Que perquè com que anem a tant a buscar a fila prim, no? Les diferències, i remarquem les nostres diferències, no? Mirem què és, d'on venim. I jo crec que perquè l'Església torni a enganxar i entusiasmar, hem de tornar a Jesús, perquè és que ens hem perdut per masses camins.
Bé, Samuel, estaves explicant, i ja està bé que els altres companys de taula et facin preguntes, una mica el balanç. Has dit que has anat entrant una mica en aquesta diversitat de periodistes, el moment de les congregacions, trigava a arribar la data del conclave, finalment la van anunciar el divendres abans, oi?
Fa sí, dues setmanes. Però aquest suspens i aquesta posada en escena també crec que ha estat molt encertada, eh? I no és buscat, perquè això forma part de la tradició de l'Església, però pels periodistes això és molt sucós, perquè estan expectants, genera un suspens, sembla un guió, de cinema autèntic, eh? I després, fins i tot, el tema de tots pendents d'una xemeneia bastant vulgar, saps? Que no té res d'especial, i tothom pendent a través de les televisions, especialment ara. Jo he pogut parlar amb velletes, no?, que em deien, he pogut seguir tot el conclave, l'elecció del Sant... Estan molt contentes, clar. Estem en un moment també que això es pot viure molt intensament. I que deia que una cosa que sembla tan antiga, doncs tothom pendents d'allò i amb una expectació, jo crec que és interessant. També s'ha d'aprofitar, jo, hi havia religioses per allà, no? Dic, aprofiteu, somrieu molt, deixeu-vos fer fotos, que mostreu l'alegria de la fe. És una oportunitat, perquè tenien certs recerts, no?, per als tants periodistes. Aprofiteu. Ara Roma és Caput Mundi, és el centre de totes les mirades. S'ha d'evangelitzar, i s'evangelitza amb el somriure. Sobretot aquest papa serà un papa del somriure, de l'alegria, de la bondat, i va dir l'altre dia, de la tendresa. Sí, sí. No tingueu por de la... És molt... O sigui, dius, ostres, és evident? No és tan evident, perquè a vegades... Ai, lo sensible no ho mostrem, no? Doncs s'ha de mostrar també, com va fer l'altre dia l'Algés. El diu, no tingueu por de la tendresa, i baixa del papamòbil, i va a un discapacitat i li dona un petó.
Des d'aquí ho vam poder seguir, naturalment, i les celebracions aquestes les hem intentat fer arribar als oients de la millor manera
possible. Però veus com és el missatge de tornar a Jesús?
Uh-huh. Sí, sí, és clar.
És que Jesús era alegre, era divertit, era tendre, tenia aquesta pietat, és que és agafar l'Evangeli, tornem a l'Evangeli, i això és el que necessita la nostra Església en aquest moment.
I tu deies fa uns dies, Samuel, Benet XVI, en l'última audiència, també, en aquest cas, va optar pels petits, pels nens, és a dir... Pensen en els, tant Benet XVI com ara Francesc, en els indefensos.
Sí, i en aquesta època que vivim, que és molt, molt audiovisual, els gestos seran molt importants. També estem pendents ara de dissabte d'aquesta imatge que jo crec que també és decisiva veure-la, a veure si aconseguim tenir imatges de l'encontre entre Benet XVI, papa emèrit, i Francesc, el papa
mare
actual.
De Déu.
I què farà, i com reaccionarà Benet, i bueno...
Veuràs tu aquests mitjans que només van a buscar l'apunta tot,
que
m'estaran analitzant.
Sí, abans d'ahir a la tarda Francesc va trucar al seu predecessor, sí, sí. Han parlat aquests dies, sembla que aquest informe ja el tindria el papa Francesc, aquest informe famós que es va comentar fa uns dies.
I sembla també que ja està començant a fer coses en aquest sentit, o sigui, que no és un home bo, és un home, diuen que amb una humilitat, la encarnació de la humilitat personificada, però també és un home que té les coses clares. El cardenal Lowe, arcabisbe emèrit de Boston, sembla que també ja ha parlat amb ell i li ha dit que ell és arxiprés o està vinculat a la Basílica de Santa Maria la Major, i ha dit, no et vull veure gaire per aquí.
Anava a dir-te, oi, que va haver-hi aquest gest? Es va comentar de
bueno,
no...
Això, sí, sobretot perquè bueno, hi ha hagut coses... Jo no crec que sigui un gest de falta de caritat, sinó de dir, mira... s'ha fet una cosa malament, no hem de...
No estic d'acord amb tu. Jo el veig interpretar més com de dir...
Això potser no s'hauria de confirmar, perquè són fons que potser s'ha de contrastar, però també vull dir que no és... Ai, una germaneta de la caritat, així que... Ai, tot està
no
bé.
No fiquis
tot
amb
està...
les germanetes de la caritat, que rebràs.
No
és filla de la caritat, germaneta.
No. Filla, ni les filles.
Sí, Germà Lluís Serra, l'últim comentari.
Hi hauria dues coses. El tema dels gestos només tenen valor per mi quan surten de l'interior de persona, perquè si no es pot convertir això en un festival audiovisual de veure què, no? I penso que tots els que hi ha hagut fins ara ha estat així. Una de les coses que li deien, per exemple, quan estava a Santa Marta després de ser elegit papa, que hi havia una taula lliure, es ficava si cal a dinar, i un cardenal va dir, escolta, vol dir que no estàs trivialitzant ja els gestos i tal? Dic, no et preocupis que la gent s'acostumi perquè en vindrem de més grossos.
Molt bé, molt bé.
Això una cosa. I després, per exemple, seria interessant, tu has dit d'alguna manera, que el tema flama, de la fumata, una cosa antiga, no? I suposo que hi hauria moltes crítiques i penso que sí, no? Però a vegades a mi em crida l'atenció com quan són de determinats llocs les coses es critiquen i quan són d'uns altres la gent ho veu del més normal possible. A veure, per exemple, la flama olímpica.
Clar, més antic que això.
Estem fent un ritual, bueno, doncs encén l'electricitat, no cap flama tal, i encén una electricitat i tal, i no la flama... Doncs bé, hi ha uns simbolismes a la vida, i es pot fer, ja sé que es pot fer d'una forma més moderna, més sentida, però la flama olímpica podien anar amb un lot,
Per dir
això. Però hi ha uns rituals, hi ha una, diguéssim, una comunió amb els símbols més originals de comunicació, en fi...
I són signes d'identitat,
no
també, no? La fumata
això,
és una cosa
tant.
Concreta.
No podríem renunciar a això.
El que estic és que hi ha criteris diferents per fenòmens similars.
L'hem entès, l'hem entès.
I això és el que a vegades no trobo tan encertadament.
Sí, sí, quan és propi...
Però els detractors sempre ho trobaràs, Lluís.
No, però ell diu que a dintre, fins i tot, no? O sigui, quan és una cosa
és més... És el que va passar, i ja sé que en maig a mi no em va agradar tampoc, però no el context que era, però les religioses que amb l'altar de la seva família...
Ai, no? Sí. Per favor, exemple... no me la recordis, que m'agafarà un atac. No m'ho recordis.
No diu res de les cheerleaders davant dels
jugadors de bàsquet, per exemple.
Del bàsquet.
No comparem.
Veure, jo no estic dient això, dic que hi ha criteris. Jo no estic a favor ni ara, no, perquè analitzaria.
Perquè aquí tornaríem a entrar en un debat.
Si has d'analitzar les coses, no?
Perdona'm, però ja no és mediàticament, és que des de dintre de dones de l'Església...
Sí, sí, bueno, sí.
Jo ho porto com una espasa clavada al cor. Per tant, seria un altre debat, val?
Sí, no, però jo estic en un debat que no estic plantejant. Estic plantejant la diferència mediàtica.
A l'hora de veure unes coses i unes altres.
Tant masclisme, és un com l'altre.
Exacte.
Sí. El cardenal Martínez Sistac em sembla que ja ha convidat el Papa Francesc a la Sagrada Família, quan ell vingui, jo crec que ho netejarà ell, ell mateix.
Doncs fantàstic. Que bé, que bé.
Aquella imatge no la tornarem a tenir.
També sabem que l'arcabisbe de Tarragona ha convidat el Papa a presidir les beatificacions del 13 d'octubre. Ens ho va dir la setmana passada.
Pobre Papa, tindrà una agenda una mica plena, no el veurem per Roma.
De bo, no? Que venia a Tarragona, que també seria
molt
un gran esdeveniment.
I veurem si...
Home, jo no sé si he estat mai, més això els haig de preguntar als meus amics jesuïtes, si he estat algun cop a la cova de Manresa.
No, ja sembla que
Ai que no?
Les referències que
un dels llocs on ha d'anar, si ve aquí, és a la cova de Manresa, sisplau.
També pot venir al carrer Casp, a Cristianisme i Justícia, a molts llocs vinculats a la Companyia de Jesús, al casal Loyola, no? Bé, en tot cas, no pot anar tot arreu, ja ho sabem.
Malgrat tot, jo recordo que vaig estar a la canonització de Mercè de Champagnat a Roma. En aquella època es deia que quan morí Joan Pau II, el tema de les beatificacions es traslladaria a les diocesis.
I ho va fer Benet XVI, ja, sí. I,
per dir un sentit, que la beatificació té un sentit més diocesà i la canonització més un sentit universal de tota l'Església, no? La qual cosa, presumible que sí.
I que no les presideixi el Papa, tampoc, ara, les beatificacions.
En aquest sentit, vull dir, és...
Molt bé. Bé, se'ns ha anat el temps parlant del Papa Francesc. I
Per nosaltres és la notícia més important.
No? No.
Els altres és cada dia més del mateix, o pitjor, perquè avui venia encesa contra el Montoro. O sigui,
ja veig.
Jo ho he fet bé de no deixar-me parlar.
Amb el tema
parlar,
del dèficit, no és que no l'hagin deixat.
No, del dèficit, no, lo dels trasplantaments. No té vergonya que t'hi diguis.
Perdoni, té raó.
Perdó, és que no té vergonya.
Que també és notícia. I en tot cas aquests temes els deixarem per un altre dia, perquè avui també aprofitant la presència de Samuel Gutiérrez, que acaba de tornar de Roma, hem seguit parlant del Papa, i em sembla que motius n'hi hauria per parlar-ne cada dia en tota la tertúlia. Però bé, seguirem naturalment també parlant d'altres temes. Gràcies.
No, també serà interessant anar parlant dels missatges.
Sí, ja. i tant, ho anirem fent.
Perquè ells no se centra tant en la seva persona, sinó allò del dit i la lluna. Dir-li a la persona intel·ligent, mira cap on apunta el dit, no tant mirar el dit. I això penso que ho té molt clar.
Gràcies, germà Lluís Serra, gràcies també Francina Alciner, gràcies Samuel Gutiérrez. Bé, estàs a casa teva després de tornar de Roma, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau a tots.
Bon
fins aviat. Bé, ara, quan passa un minut de les 9, és el moment de recuperar l'última hora informativa amb el Gerard Carrión, després més temes amb l'espai de consum plusvàlua del primer cafè. També una entrevista farem a un escriptor que ha publicat un llibre sobre els plaers. Ens explicaran què consisteix aquests llibres i també tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Els transportistes tallen des de poc després de les 7 del matí la ronda litoral a l'alçada de Can Tunis en sentit Besòs, és a dir, l'entrada a Barcelona. Segons informa la Guàrdia Urbana, reclamen un nou conveni, ja que el conveni col·lectiu del sector de transport per carretera i logística de les comarques barcelonines va vèncer el 31 de desembre del 2010.
Avui dijous se celebra un nou Consell de Política Fiscal i Financera on el govern català tindrà l'oportunitat de saber si el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va de debò quan diu que podria rectificar els objectius de dèficit en funció de les particularitats de cada comunitat autònoma. De fet, es crearà un grup de treball per estudiar aquests objectius diferenciats. El Consell, d'altra banda, també servirà per començar a estudiar i a discutir un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes. En clau internacional, el govern de Xipre treballa en un pla B per aconseguir el rescat internacional de 10.000 milions d'euros després que el Parlament va rebutjar la taxa sobre els estalvis que demanava la zona euro. S'espera que aquest mateix dijous l'executiu xipriota, que torna a reunir la comissió tècnica per concretar el nou pla, el presenti davant la cambra després de les reunions amb els grups polítics. I també us expliquem que el rebut de la llum pot baixar gairebé un 7% a l'abril si el govern congela la seva part de la tarifa. Ahir, doncs, es va fer la subhasta elèctrica entre majoristes que fixa el preu de l'energia i que determina pràcticament la meitat del rebut. L'energia va baixar un 15% segons els càlculs del sector. Això equivaldria a una rebaixa de gairebé el 7% per al consumidor domèstic i per als propers 3 mesos.
Ràdio Estel.
La paternitat i la maternitat representen una tasca de naturalesa no simplement física, sinó espiritual. A través d'elles passa la genealogia de la persona, que té el seu inici etern en Déu i que ha de conduir fins a ell. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper dilluns 25 de març, el Rèquiem de Mozart tornarà a sonar al Palau de la Música de Barcelona amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a Ticketmaster, Talentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
Fins al 24 de març, 20% de descompte en una selecció de bicicletes de passeig i plegables de les marques Boomerang i BH.
I més descomptes en decoració, parament, electrònica, electrodomèstics...
Tot el que casa teva necessita ho tens a la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Thank you.
Les 9 i 7 minuts, comencem plusvàlua del primer cafè, un espai que us acompanya, amics oients, els dijous a aquesta hora, sempre i fins a 9:45, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui, atenció, parlarem d'una eina que pot ser molt útil per a tots vosaltres, una nova aplicació per a dispositius mòbils sobre consum. Totes les informacions que ens interessen pel que fa als nostres drets i deures com a consumidors estan a InfoConsum, aquesta aplicació de la qual parlarem avui, com és habitual, amb el representant que ens visita de l'Agència Catalana del Consum, que és el seu director, Alfons Conesa. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i felicitats per aquesta iniciativa.
Bé, crec que és el que toca, eh? Us agraïu les felicitats, però crec que és la nostra obligació, facilitar eines en els consumidors, a la societat, a les empreses, perquè tot sigui, doncs, molt més transparent, eh? Vull dir, aquella paraula que avui està molt de moda.
I tant. I com sempre ens acompanya també la Carla Gràcia, que és la directora del programa Plusvàlua, que avui, com cada dijous a les 8 del vespre, Ràdio Estel i Ràdio Principat serà amb tots els oients. Carla, bon dia.
Com cada dijous, bon dia,
sí,
Ignasi.
Com estàs?
Molt bé. Doncs posant-nos al dia una mica amb aquests temes de consum, perquè sembla que a vegades les qüestions de gestió siguin farragoses i, en canvi, pel que fa a l'Agència Catalana de Consum, per exemple, s'han posat molt al dia, senyor Conesa.
I tant. L'Agència Catalana del Consum ha elaborat aquesta aplicació amb el suport del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i Telefònica. És l'aplicació InfoConsum per a telèfons intel·ligents, smartphones i tauletes. Per què una aplicació de consum, senyor Conesa?
Bé, pensem que el món evoluciona molt de pressa. El consum fa milers d'anys que es consumeix, és que sense consum no hi hauria vida. Aleshores, però en fa només 51, quan es va donar, doncs, diguem-ne, una presència real dintre de lo que és el coneixement i el món del tema consum. Va ser, doncs, el discurs, el 15 de març del 62, del president Kennedy.
Que ho comentàvem justament la setmana passada en motiu del Dia Internacional del Consumidor.
Van passar encara uns anys fins que les Nacions Unides va, doncs, ja establir el que eren els drets dels consumidors i va reconèixer verdaderament tots aquests drets. I en fa just aquest any 30, va ser el 9 de juliol de l'any 83. Hem anat passant els anys i ha evolucionat el consum d'una forma extraordinària. I en aquests 10 últims anys ha aparegut uns canvis brutals amb els sistemes de contractació, amb els sistemes de compra, doncs, per internet, a través de la xarxa, tots els serveis a distància. I els experts ens diuen que en pocs anys els dispositius mòbils seran el canal d'accés prioritari a la informació i als serveis.
Ja ho estan sent.
Davant de tot això, l'administració, doncs, ha de posar les piles i ha de buscar vies i solucions. I una cosa que és vital i que tothom està dient, la informació, la informació, la informació. Si volem un consum responsable, és un consum informat. Primer de tot, informat, per poder triar, per poder tenir criteri. Per tant, què necessitem? Necessitem una cosa que és immediatesa, perquè avui les decisions moltes vegades es prenen sobre la marxa. Immediatesa. En qualsevol moment i en qualsevol lloc. I aquesta immediatesa com l'aconseguim? Mitjançant un aparell que portem a la butxaca, que és un telèfon mòbil. Per tant, les persones consumidores tindran la possibilitat de saber, d'informar-se i d'actuar abans, just abans de prendre una decisió de consum, durant aquesta decisió o després d'haver comprat aquell producte o d'haver signat aquell contracte. Per tant, podran tenir informació puntual en el moment en què estan decidint sobre aquella decisió de consum. Una altra cosa important és una forma també d'acostar més l'administració a la ciutadania. Pensem que cada vegada anem més a lo que és l'administració electrònica. Per tant, hem d'arribar en aquest punt en què la informació arribi d'una forma clara, veraç i immediata en el consumidor.
I d'alguna manera això ens fa una mica autosuficients, és a dir, que no necessitem altres persones que directament mirem la informació a través del mòbil.
No, aquesta autosuficiència és important, per poder-nos a nosaltres doncs, valdre dels nostres propis coneixements, dels coneixements dels nostres drets, i a la vegada sapiguem també quins són els nostres deures.
A qui s'adreça aquesta aplicació InfoConsum?
Bé, pensem que aquesta aplicació va adreçada en els markets doncs, dels telèfons intel·ligents, els smartphones, sí, i també de les tauletes. I, per tant, totes aquelles persones que normalment estan habituades a aquest tipus doncs, d'aparells tenen aquesta possibilitat d'informar-se de forma ràpida, àgil, de drets, deures i de les situacions en què es trobin.
Per tant, una aplicació que permet que molta gent que ja té aquest telèfon intel·ligent, això va creixent, pugui accedir a les seves informacions. Amics oients, si vosaltres, per exemple, no teniu encara aquest telèfon intel·ligent i voleu saber doncs, quins avantatges poden tenir aplicacions com aquesta, o si voleu demanar coses sobre com accedir a aquesta aplicació, podeu trucar-nos, podeu telefonar al 93-409-2772 i podeu dir la vostra en directe, perquè sabem que de vegades la implantació d'aquestes noves tecnologies no sempre són fàcils per tothom, especialment la gent que no hi està acostumada.
No sé si m'equivocaré gaire, però sentia unes informacions de que actualment un 70%, dintre de tot el que està d'Espanya, un 70% dels telèfons són telèfons intel·ligents. Vull dir, per tant, és una quantitat important de possibilitats que té doncs, el conjunt de la ciutadania per accedir doncs, a aquestes informacions.
I una eina, el telèfon mòbil, que fa només 15-18 anys ni existia.
Jo recordo quan no en teníem. I quedàvem i hi havia tot tipus de conflictes en aquest sentit, d'arribar tard, de no poder avisar.
L'any 90, el primer telèfon mòbil que vaig tenir era un telèfon Ericsson que pesava 5 quilos, que anava amb una, doncs, com amb una cartera que et penjaves aquí al braç i que el portaves doncs, per tot arreu, però només el podies fer servir a pocs llocs perquè hi havia res. Una banda doncs, de cobertura justa i s'acaba.
És que els 90 és molt dia, molt primari.
El boom va arribar l'any 94, més o menys.
Hem passat d'un telèfon que deia portàtil de 5 quilos amb un telèfon que pesa grams i que portes a la butxaca.
I quan vostè portava aquest mòbil l'any 90, hauria de ser un de cada
100.000,
no, no,
no,
sí, sí.
Bé. I ara mateix, sobretot, hi ha diferents sistemes operatius. Aquesta nova aplicació d'InfoConsum, m'imagino que és accessible per tots els tipus de sistemes.
Bé, o sigui...
O per una bona part.
Sí, no. L'aplicació entra en els markets, doncs, dels Android, o sigui, tot el que és el Google Play, i també dintre dels markets Apple. O sigui, que estarà tant amb una línia com l'altra, tant el smartphone d'un sistema operatiu com les tauletes d'aquest sistema operatiu com les de l'altre. O sigui, tots aquests tenen la possibilitat perfecta de poder-se baixar aquest...
Aquesta aplicació.
Parlem avui, com és habitual els dijous, amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Quina informació ofereix aquesta aplicació per a mòbils, InfoConsum?
Bé, la informació que tenim és la següent. Per un cantó hi ha quatre, diem-ne, apartats, compres, viatges, diferents apartats, on un pot incidir directament i a través d'un sistema doncs, de hi ha preguntes, respostes i tot plegat, té una possibilitat d'informar-se de totes aquelles necessitats que pot tenir a l'hora de prendre una decisió concreta amb aquell procés. O sigui, aquesta és la primera, informació. A part de la informació, té dues altres possibilitats, que són les alertes. Són totes aquelles incidències que estan en el mercat i que per tant hem d'estar amatents en un moment determinat. Una alerta pot ser el tema doncs, de productes que en el mercat, com va ser el tema de la carn de cavall, informacions d'aquest tipus, o informacions d'un joguet, per exemple, que estigui en el mercat i que s'està retirant, però que es fa un avís perquè tothom sàpiga doncs, que allò és un producte que pot ser de risc. A la vegada, un altre tema també directe és el d'avisos. En un moment determinat tu pots trobar que, degut a una situació de conflicte amb un aeroport, doncs hi hagi cancel·lacions de vols o el que sigui. Tot això són avisos. O poden haver-hi altres problemàtiques destinades... O sigui, per exemple, no sé, que amb una nevada doncs hi hagi uns talls d'energia i que, per tant, unes vies específiques de com s'ha d'actuar o una agència de viatges que tanca i donar una sèrie d'instruccions de quines són les actuacions o la forma més ràpida o més pràctica per intentar solucionar aquell problema. Tot això és una part important, però després ve una altra. Tu pots haver fet una compra, tens tota la informació que vulguis i que hi hagi un problema que no te l'hagin resolt. Bé,
és un dels temes principals en tant, consum.
I tens un tema que és la geolocalització de, dels organismes de consum. Tu estàs a Barcelona o estàs en un altre lloc de Catalunya i dius, bueno, jo haig d'anar perquè no vull fer-ho via doncs, electrònic o perquè vull anar presencialment en un lloc o el que sigui, pots geolocalitzar quin és el lloc, l'oficina de consum que tu tens més a prop d'allà on estàs, on vius i tant, tens aquest accés. Això és una primera fase, que aquesta primera fase doncs estarà disponible jo diem-ne a final de mes, vull dir, perquè és que tot això, tot el tema doncs d'ajustos entre llavors es fa la sol·licitud en els markets, hi ha el market Android que potser és més ràpid amb què ja te'l baixin, el market Apple és una mica més lent, però creiem que a final de mes això estarà per aquesta primera fase. Però continuarem actualitzant. I les actualitzacions van a millorar doncs, i a modificar aquelles coses que veiem que hi falten o que poden ser més fer-ho més operatiu. Si, per exemple, en comptes de 4 apartats concrets n'hi hem d'afegir més, vull dir que són les típiques actualitzacions que ens hi trobem utilitzant doncs, aquest tipus d'aparells que tot un plegat veiem que en aquella icona ens hi posen un 1 o un 2, ahir es diuen actualitzacions. I l'altre, que serà una actualització que apareixerà, diguem-ne, dintre de la primera quinzena o però dintre del mes d'abril, és el fet de que, a més d'aquestes informacions, puguis fer dues coses interactives. Una és que tu puguis, en un moment determinat, fer una consulta.
És a dir, que es poden fer tràmits, consulta, també.
Una consulta, que aquesta consulta tu l'enviaràs i automàticament rebràs una referència d'aquesta consulta, que ha sigut atesa, una consulta que, lògicament, no és de resposta immediata online, per dir alguna cosa. Una resposta que, en un espai entre 2 i 10 dies, tu la tindràs en funció de la complexitat de la consulta que tu facis, però que la podràs fer també per telèfon.
Sempre serà més ràpid que els tràmits tradicionals sí, de fer papers.
I per l'altre, un tema important, és que tu podràs fer una denúncia. I aquesta denúncia, doncs, automàticament, amb el formulari corresponent amb identificació de qui ets, de telèfon i tot plegat, perquè no puguin fer denúncies sense doncs, motiu. Una denúncia on tu identificaràs, tindràs el telèfon, tindràs completament localitzat, per tant, seràs purament responsable d'allò que fas i inclús podràs enviar, si és necessari, una fotografia més informativa d'aquesta denúncia, substanciant la denúncia que tu estàs fent.
Això és important, perquè quan ens trobem en alguna situació de conflicte de consum, a vegades estem al carrer i fins que no arribem a casa tenim moltes coses que ens d'alguna manera ens obstaculitzen tenir un temps, un espai per dir anem a fer una denúncia. En canvi, això ho facilitarà.
Ho facilitarà. I llavors té un altre tema important, perquè, esclar, automàticament sempre pots pensar, ui, ara aquí podem rebre una quantitat de denúncies importants. Hi ha un tema. Normalment, les persones són prou responsables per no denunciar perquè sí. Per tant, les denúncies que ens arribin moltes vegades ens donaran una informació de casuístiques que se sumen. Que probablement, doncs, aquell tema que denuncia un, l'altre, i que avui la complicació fa que no es faci, donarà un conjunt de denúncies col·lectives que automàticament permetrà a l'administració actuar més directament i amb més contundència amb aquell problema que hi ha hagut. O per solucionar-lo d'una forma, perquè sigui d'una forma ràpida de cara a l'empresa que la produeixi, però per altra, evitar que es torni a produir.
Bé, hi ha algunes qüestions per anar acabant ja el tema avui sobre l'aplicació Infoconsum, que és important tenir present i que potser ara ens pot repassar el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Per exemple, si és gratuïta, on es pot descarregar, les llengües en què està disponible, i després potser deixar clar als oients que no s'han d'espantar. Ara hem donat moltes informacions. Em sembla que els que no coneguin aquest tipus d'eines... Em sembla que quan tu et descarregues una aplicació és fàcil seguir, si t'hi fixes bé, sí, tots els passos.
O sigui, disponible i estarà... tu el podràs doncs, fer l'aplicació i versionar-lo en català o en castellà. És una aplicació que és gratuïta. Només que has de fer és baixar-la doncs, del market on està...
Sí, que és una web situada. Que en els mòbils intel·ligents surt,
sí, sí,
oi?
Sí, 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 sí. O sigui, tu podràs, doncs... I per baixar-la, doncs és seguir purament les instruccions. Vull dir, és normal, i, caram, i que si alguna persona té algun dubte, que truqui al 012 o mitjançant, doncs, una oficina municipal d'informació consumidor o una oficina comarcal d'informació consumidor o la pròpia Agència Catalana de Consum. I si no, el www.consum.cat. Vull dir que hi ha possibilitats, però normalment les persones que ja utilitzen aquests telèfons intel·ligents és molt normal el tema de que vagin sortint aplicacions. Si mirem la quantitat, cada vegada que algú es baixa música o es baixa un joc, qualsevol cosa està baixant una aplicació. Vull dir que, per tant, aquestes coses...
Jo penso que, senyor Conesa, el que segur que ajudarà això és a tenir una mica al dia la qualitat dels establiments, dels serveis, dels productes que s'ofereixen en el nostre país.
Sí, jo crec que un tema que és important...
Perquè serem més exigents.
Sí, serem més exigents, però hi ha un tema que és important. Jo crec molt amb el teixit empresarial que tenim, que és un teixit empresarial de confiança, que vol fer les coses bé, però també l'hem de protegir de les pràctiques deslleals, o sigui, d'aquesta competència deslleal que moltes vegades es troben tots aquells que estan treballant i fent les coses molt ben fetes. Per tant, una manera de protegir-los és conèixer aquests inputs del mercat que ens donaran una visió d'aquelles coses que es fan malament i que nosaltres hi puguem posar remei per protecció de l'interès general.
Avui hem conegut aquesta aplicació per a mòbil sobre consum, Infoconsum, una iniciativa de l'Agència Catalana del Consum que ens ha presentat el seu director, Alfons Conesa. Carla, vols fer alguna última pregunta abans d'acabar?
No, simplement des de l'Agència Catalana de Consum realment sempre van un pas per endavant, perquè tenim un codi de consum que en molts països no hi és, tenim una sèrie de normatives i de ara aplicacions i vies.
Ho procurem. I a més, vull dir, jo vaig estar doncs, aquesta setmana, dilluns i dimarts, a la cimera doncs, de lo que és la Direcció General de Set i Consum, del Sanco, a Brussel·les, i, verdaderament, totes les iniciatives, nosaltres, moltes d'elles, ja les tenim recollides, ja estem fent, estem avançant amb tot això. Volem, i és un dels nostres doncs, objectius, a més del primordial, que és... la defensa dels drets dels consumidors i també de les empreses, perquè tots són consumidors. Per tant, mantenir aquest equilibri d'aquell qui doncs, compra béns o contracta serveis i aquell que els dona o els fabrica, amb un altre tema important, que és de poder ser referent, no només a Catalunya, sinó a l'Estat i a Europa, l'Agència Catalana de Consum que sigui aquest referent internacionalment.
Recordeu que a través d'App Store es pot entrar... en el lloc on es descarrega aquesta aplicació Infoconsum que avui ha estat notícia a l'Espai Plusvàlua del Primer Cafè. Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, per haver-nos acompanyat. Dijous vinent és Dijous Sant. Nosaltres fem festa, com és habitual. Aquest programa el recuperarem, per tant...
D'aquí 15 dies, si deu.
Això mateix, fins d'aquí a dues setmanes. Que tingui bona Pasqua i bona
igualment,
Setmana Santa.
Igualment, bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Adéu-siau, senyor Alfons Conesa. I Carla,
gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Carla, per acabar, diem els continguts del Plusvàlua d'avui.
El Plusvàlua d'avui, a part de comentar l'actualitat econòmica, que és molta aquesta setmana amb tot el tema de Xipre, parlarem d'un tema pràctic, eines de gestió per a autònoms i pimes, com consolidar-se, com créixer i com crear ocupació. Parlarem amb Robert Plana, consultor.
Gràcies, que vagi bé el programa. També recordem que Plusvàlua no sortirà a l'antena de Ràdio Estel dijous vinent, que és Dijous Sant. A més és l'hora de les celebracions litúrgiques.
Exacte,
aquesta del vespre,
justament.
Oi?
Així és que ens veurem avui i després de Setmana Santa.
Que vagi bé, Carla, bon programa.
Moltes gràcies, Ignasi.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I avui amb una mica de retard tenim el comentari de l'actualitat, quan d'aquí a 2 minuts i mig seran 2:15, el comentari de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat, sobre el nou papa. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Avui, que comença la primavera, ahir va començar, però avui és el dia ple. I que esperem que canvi una mica més les coses en la vida diària, com canvi també la natura. Avui ens trobem les primeres coses que indiquen el camí que nou també, nova primavera, ha començat l'Església. Dic això perquè justament ahir vaig poder parlar amb alguns periodistes aquí a Madrid, des d'on ara estic parlant, vaig poder parlar amb alguns periodistes que havien estat a Roma, amb un d'ells molt conegut a Catalunya, com l'Enric Juliana, i vaig poder comptar que hi ha realment un impacte extraordinari en el que ha passat en Roma aquesta setmana i en la figura d'aquest personatge que realment sorprenent, el papa Francesc. Dic això, estem veient l'Ocudeix a Europa portada amb un niadema exagerat, amb una política deformant de lo que és els interessos comuns de la comunitat europea, amb un predomini absolut dels interessos financers i bancaris sobre el que és l'economia de producció i el que és la responsabilitat social de l'economia per poder mantenir un estatus mínim de suficiència de les famílies. Quan un està veient aquest espectacle i se'n dona compte que en Roma estan passant coses que indiquen nous camins i noves perspectives, jo crec sincerament que és un moment per reflexionar. Hi ha un contrast. Hi ha un contrast primaveral en una Roma expectant i és davant d'un papa que està tancant els motllos, està tancant els camins habituals, que està buscant el camí de la pobresa i de l'austeritat per reconduir l'ànim del poble creient. Hi ha un contrast amb una Europa que està desaforadament defendent els grans interessos, evidentment interessos d'estat i no sempre interessos de ciutadans, que ha posat en qüestió tot l'estat de benestar, la gran conquesta econòmica d'Europa i dels europeus, i que ara està entrant en barrina en qüestionaments tan perillosos com el que afecta, el que atany a Xipre. Jo crec que és un contrast visual d'una primavera que creix a Roma, a la vora del Mediterrani, i una primavera que està verdaderament preocupant en el centre d'Europa, on se prenen decisions, no sé si les més acertades, però les conseqüències que estem vivint són exactament negatives. Par, atur, retrocés de l'economia, minven les perspectives econòmiques i tot en favor de què? Del patró diner, del metall que porta l'economia dels bancs per sobre de l'economia de les persones, etc etc. Sincerament, d'aquest contrast del que vaig sentir jo ahir, alguns periodistes que havien estat en Roma, tinc que dir que mereix una sèria reflexió perquè tothom se'n doni compte que així les coses no poden continuar. Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara la llet Hipercor, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 75 cèntims.
Però si en compres 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. L'Apunt, ara mateix.
Uns 25.000 treballadors de 1.500 empreses de transport per carretera i logística de les comarques barcelonines han estat convocats aquesta setmana a una vaga que va començar ahir a la mitjanit i que durarà 3 dies, per tant, fins demà. Aquest mateix matí ja els transportistes han tornat a tallar des de poc després de les 7 la ronda litoral de Barcelona a l'alçada de Can Tunis en sentit Besòs, és a dir, d'entrada a la capital catalana. Bé, avui Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Parlem amb un sindicalista que ens parlarà, que ens comentarà el que és aquesta vaga.
Sí, perquè els convocants de l'aturada denuncien que fa 2 anys que les dues patronals, d'una banda l'Associació Catalana d'Empreses de Transport de Mercaderies i de l'altra la Federació Catalana de Transports de Barcelona, es neguen a negociar el nou conveni que caduca el 8 de juliol. Segons Juan José Pérez, de la UGT, el motiu és que esperen que gràcies a la reforma laboral del Partit Popular el conveni perdi vigència i el sector quedi desregularitzat. Els sindicats també denuncien, d'altra banda, que aquest bloqueig patronal de les negociacions per aquest conveni col·lectiu també s'està exercint arreu de l'Estat i han instat a reprendre el diàleg. Doncs, com tu deies, parlem els propers minuts amb un membre que és responsable d'acció sindical de Comissions Obreres de Catalunya, el senyor Carles Pellejero. Senyor Pellejero, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvingut, senyor Carles Pellejero.
Vostès recorden que si es queden doncs, sense el conveni, l'única referència seria un acord estatal i, per tant, les noves contractacions es realitzarien amb el salari mínim interprofessional i es perdria l'antiguitat.
Correcte, entre d'altres qüestions. N'hi ha d'altres millores que s'han anat introduint al llarg de tot el procés negociador del Conveni de Barcelona. Es fa més de 40 anys que, en principi, donat que no estan protegides per aquest acord d'àmbit estatal, quedarien despenjades i, per tant, haurien deixat d'existir, senzillament. Es produiria una desregulació, com si parléssim d'un despenjament global de tot el sector de les obligacions que fins ara havien contragut les empreses.
La vaga, doncs, en principi durarà fins demà. Han rebut ja alguna resposta positiva per part del govern?
De moment, no. De fet, el govern va tractar de fer la mediació el passat de divendres. S'havia fet ja en primera instància davant el Tribunal Laboral dijous, on els van fer una proposta a totes les patronals que no va ser acceptada. Divendres es va ratificar una altra vegada la mateixa proposta que els van fer, que consistia en 2011, 2012, 2013, exactament amb les mateixes condicions que té ara, sense cap mena d'increment, però també sense cap mena de modificació, i d'aquesta manera salvar una mica la situació que es pot donar el dia 8 de juliol i poder negociar amb igualtat de condicions. De fet, es va proposar en aquesta mateixa la mateixa proposta que els hi vam llançar, se'ls va oferir iniciar la negociació sense cap mena de limitació. O sigui, no ens neguem a parlar de res, fins i tot d'aquestes qüestions que sembla ser que són tan crues de complir ara per part de les patrons que al seu dia la van signar, doncs estem disposats a negociar i estem disposats a veure quina és exactament la situació de part i fins on en podem arribar o què podem intercanviar, introduir o modificar. Perquè, de fet, això és una cosa que ja està passant. Les patronals ens adueixen que el que volen és adaptar el conveni a la situació actual tan econòmica com concreta del sector, i el que és cert és que la llei ja estableix, i de fet es fa servir molt sovint, malauradament moltes més vegades del que ens agradaria a nosaltres, doncs, tant el sistema de despenjaments com l'aplicació de l'article 41 de l'Estatut pel que fa a haver de deixar de complir alguna part del conveni col·lectiu o d'algun acord a nivell d'empresa, doncs perquè hi ha situacions de problemes econòmics, problemes de liquidesa, i això mai no ens hem negat a negociar-ho a nivell de cada empresa. El que no entenem, i no té sentit, és que ara mateix el que es pretengui és fer un despenjament generalitzat, perquè això equival a dir que qui li vagi malament podrà tindre el mateix servei o obtindre la mateixa força laboral per un cost molt més reduït que el que tenia ara. Sí. Però el problema és que no només serà l'empresa que va malament, sinó també la que va bé. Estem permetent que empreses amb resultats positius i en un funcionament òptim, fins i tot millor que en anys anteriors, també es despengin del conveni. I això per nosaltres, de fet, és una barbaritat i que el que farà és posar encara en pitjor situació a totes les empreses del sector.
Estem parlant amb el responsable d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, el senyor Carlos Pellijero. Vostès reclamen un nou conveni, ja que el conveni col·lectiu del sector de transport per carretera i logística de les comarques barcelonines va vèncer el 31 de desembre de 2010. Creu que poden acostar posicions? Vostès estan, com comentava, disposats a dialogar, a seure's a parlar doncs, amb el govern i a buscar l'entesa?
En tot moment hem ofert la possibilitat de trobar l'entesa. El problema és que la posició que ha adoptat la patronal, especialment la patronal majoritària, Transcalit, a la taula de negociació és no només no acostar posicions en la negociació, sinó, a més, d'alguna manera afirmar que tot allò que per a ell s'ha de treure del conveni, per entendre'ns, és precisament tot allò que amb la reforma laboral, la llei 3/2012, l'any passat, s'ho podran treure el dia 8 de juliol. O sigui, la proposta sobre la taula és, hi ha dues maneres de fer-ho, o ho negociem o us ho treurem sí o sí el dia 8 de juliol. I aquest és l'apriorisme que nosaltres entenem que no té sentit que estigui sobre la taula. El que demanem és precisament poder negociar amb una mínima garantia d'equilibri de posicions.
Moltes gràcies, senyor Carlos Pellijero, que és el responsable d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya. Esperem que la vaga, que per nosaltres moralment té un sentit, si s'aconsegueixen uns beneficis, doncs esperem que es puguin aconseguir, sigui a curt o a mig termini, pel bé de tots i pel bé dels treballadors, també.
Molt bé, moltes gràcies.
Preparen algun altre tipus d'acció si no aconsegueixen res?
De moment, la convocatòria d'aquests tres dies, que com bé dèieu al principi, que continua en les mateixes circumstàncies que es va convocar, i evidentment, si no aconseguim l'objectiu de fer repensar la patronal, que no té sentit, que no estem demanant res més, només demanem establir un marc al que podem parlar tots, doncs, evidentment, no podrem baixar la guàrdia. A més, el problema que es produeix amb la posada en marxa d'aquesta llei, no en la posada en marxa, la llei es va promulgar a juliol de l'any passat, sinó amb els efectes, les conseqüències immediates que tindrà l'efectivitat de la llei, és que aquest problema no el tindrem només a mercaderies de la província de Barcelona. El problema és molt general i afecta a un bon grapat de convenis a nivell estatal, a nivell provincial, convenis d'empresa, que fins ara les organitzacions patronals estan mantenint la negociació bloquejada precisament amb l'esperança de que els arribi aquest dia i puguin fer i desfer a la seva voluntat de passar per les taules de negociació.
Senyor Pellijero, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del primer cafè de Ràdio Estel i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostè.
Adéu, bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, primers dies de pontificat del Papa Francesc. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Viu la Setmana Santa amb nosaltres. Diumenge de Rams, benedicció de Rams a les 12 a la Basílica i a la 1 a la Cripta. Dijous Sant, missa vespertina de l'escena del Senyor a 6:45 de la tarda, hora santa a 9:45 de la nit i vella extraordinària a les 11 de la nit. Divendres Sant, via crucis a les 12 del migdia i celebració de la Passió del Senyor a les 5 de la tarda. Dissabte Sant, solemne vella pasqual a les 10 de la nit i diumenge de Pasqua, eucaristies a les 8, 10 i 12 del migdia i a les 5 i a les 7 de la tarda. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86.
és triar hiper millor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les teves varietats de peix favorites per preparar els teus menús de cada dia.
Peix bàsic a la teva cistella de la compra a un preu així de fresc.
Bruixes de ració a 7,80 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu hiper millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Nutrició i salut, com sempre, en els últims minuts del primer cafè de Ràdio Estel de cada dijous compartim el que són les orientacions que ens dona Maria Josep Rosselló, experta en nutrició dietètica i també professora. Maria Josep Rosselló, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Com sempre, la nostra col·laboradora ens parla des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Seguim amb els aliments vinculats a la Quaresma i ara ja a la primavera, que vam començar ahir, aquest any una miqueta abans del que és habitual, ha començat aquesta estació tan esperançadora i tan bonica i tan lluminosa com és la primavera. I em sembla que avui ens vols parlar, Maria Josep, de llegums, sobretot sí. de pèsols i faves i també vaja, d'altres aliments d'aquests dies.
Sí, efectivament, avui, com tenim la primavera, que la vam començar ahir, doncs sembla esplèndida, no? I sobretot la llum que veiem, i una vegada més doncs recordar, no?, que la Setmana Santa sempre cau amb la primera lluna plena de primavera, és a dir, és aquesta lluminositat que, bueno, que ens fa pensar, no?, amb la resurrecció de Jesús, i això, bueno, doncs una vegada més la natura va lligada i ens comença a oferir productes fantàstics, fantàstics. Entre ells, diríem, els llegums de primavera. I els llegums de primavera són pèsols i faves, que molta gent en el dels pèsols ho considera una verdura. No, no, és llegum i, per tant, com llegum molt ric en proteïna. I el que passa és que les mengem tendres, tal com, no?, ara la natura ens les dona. Bé, jo la primera reflexió que volia fer és que ara s'acostarà, perquè la setmana vinent doncs, ja és Dijous Sants i no estarem amb vostès, que els nens tindran festa. I, per exemple, doncs, desgranar pèsols i faves juntament amb els nens, els hi pot agradar i una vegada més convidar-los a que entrin a la cuina, que valorin el que són els aliments, que vegin el que ens dona la natura, i pot ser molt positiu, perquè tal vegada estan molt acostumats a menjar els pèsols que surten d'una bossa de plàstic congelada, i no és així, no? La natura ens la dona molt embolicada, amb una vaina que nosaltres trobarem aquells grans carregats de nutrients dintre, i és una cosa realment bonica de fer. I sí, i també la volia acompanyar d'una flor, ja que estem a primavera, i la flor que ens mengem per excel·lència, que són les carxofes, que també ara és plena temporada, i que podem fer uns plats combinats de tot això, fantàstics, i a la vegada et diríem molt bé de preu, molt bé de preu, combinats amb algun, si volen, amb un petita dosi de producte d'origen animal, i bueno, preparant avui el programa, jo pensava també en un producte de peix, seguint amb el tema de la Quaresma, no? Que no és un peix, en realitat, que és un marisc, que és el calamar o la sèpia, que aquesta sí la podem trobar a les peixateries, indiscutiblement, però també les podem trobar congelades, a molt bon preu. És a dir, trobar calamar o sèpia a 5 euros al quilo es pot trobar pues, realment fàcilment, no? I a més hi ha la sèpia neta o el calamar net, i són de molt bona qualitat, ens aporten molts bons nutrients, ens aporten molt calci, i pensem que si fem una combinació d'aquests llegums, com pèsols i faves, o pèsols, simplement pèsols amb carxofes i unes patatetes i calamar o sèpia, pues podem tenir un aliment absolutament complet que només amb 50 grams de calamar o sèpia per persona, perquè el pèsol també ja porta una dosi de proteïna d'un 6%, 100 frescos, pues ens combina perfectament, i això suposaria realment una cosa molt econòmica. Pensem que si posem 100 grams per persona a 5 euros al quilo, doncs suposaria que un quilo ens dona per 10 persones. Ho explico? Per tant, l'economia sí que surt. I hem de pensar molt en l'economia, perquè bueno, cada vegada tenim més informes, no?, de la quantitat i quantitat de famílies que realment ho estan passant malament. Per tant, seguint amb aquesta idea de combinar d'una manera econòmica, si em permets, començaria per les faves, no? Les faves que sí que estem quasi diria més acostumats a pensar en les faves en aquesta època i a menjar-les fresques. Fixeu-vos que dels llegums s'han fet moltes conserves, però si anem a un supermercat, per exemple, no, a buscar conserves de llegum, trobarem pots de cigrons, de llenties, de mongetes. Però no és molt habitual trobar... Existeixen també en conserva de llauna o de vidre, trobarien pèsols. El pèsol s'ha fet molt en conserva en forma de congelat. I les faves també. També t'ho podem trobar, la conserva de faves en pot, però normalment ja és, no són faves al natural, sinó són faves ja fregidetes, amb el seu oli, i és una cosa més com de gastronomia. En canvi, congelat sí. Per tant, fixeu-vos que aquests dos llegums que la primavera se'ls dona d'una manera esplèndida, i que també hem de dir, no?, que a casa nostra hi ha zones on hi ha un conreu molt bo, no? Penso, per exemple, en els pèsols del Maresme, que també és bo favorir el consum del producte de proximitat, no? Però les faves les tenim com molt lligades a consum fresc. I bé, pensant en l'economia, voldria recordar que les faves es poden menjar senceres, sense desgranar. I sobretot quan són les primeres faves, que són aquelles faves petitetes, que lo que és la vaina és molt tendra. Clar, estem molt acostumats, per exemple, a menjar la mongeta tendra, no? La mongeta verda, que diem, no?
Sí, sí.
I no deixa de ser llegum. Per què? Perquè s'agafa en un moment que no ha crescut massa la llavor de dins i aleshores ens la consumim sencera. Bé, doncs les faves també es poden consumir senceres. D'aquesta manera resulten molt més econòmiques, perquè, clar, emplenem el plat molt més, comences a desgranar i et queden amb no res. Clar. Però quan les poses amb la vaina, molt fàcils de fer, simplement és saltejar-les amb una miqueta d'oli primer a la paella perquè agafin un gustet i després afegir-li una mica d'aigua o de caldo, afegir altres productes que podrien, el que vulguin, no? Hi ha gent que li agrada una miqueta de pernil, uns trossets per donar-li un puntet de gust, i si no, simplement uns cellets per donar-li també aquell gust, i que acabin de coure, i són realment delicioses, molt riques en àcid fòlic, per tant, per persones amb problemes d'anèmia, els hi vindrà fantàstic, i molt riques en fibra, perquè, clar, ens estem menjant tota aquesta part de fora, no?, que és molt rica en fibra, però que és altament nutritiva també. Per tant, si volen fer economia, pues, no? I als nens també els podem explicar el que és realment són els llegums, que creixen dintre molt, com molt protegidets per aquesta envoltura que fa la natura, però que l'envoltura també es pot menjar, no? I pot ser molt gustós. Si algú no ho ha fet mai, pues jo animo a fer proves, no? I no llançar res. Segur que més d'alguna persona que ens està escoltant té els seus plats típics també d'aquesta època, amb els pèsols, amb les faves, combinats amb bacallà, de 20.000 maneres, segur, no? Perquè moltes famílies fins i tot pot arribar a haver una tradició. Però m'he trobat amb molta gent que les faves senceres no se les ha menjat mai. I fins i tot recordo que a la universitat fèiem unes pràctiques i molta gent jove no l'havia menjat mai. Per això m'animo a donar-los alguna recepta, no? perquè intentin provar i sobretot això, fer economia, que es tracta d'emplenar el plat per molta gent, no?
Sí, és una de les efectivament. Coses sí, no només en aquest temps de crisi, sinó que també en tot moment l'austeritat sempre és un valor, no? I també una crida i una pedagogia del bon repartiment dels aliments, entre tots.
Segur. I això era una cosa que abans la vivíem molt, i les que ja tenim una certa edat, vam créixer d'aquesta manera, no es llença res, aprofita tot, hi havia aquella cuina de les sobres, etc. Però que després, per desgràcia, s'ha perdut moltíssim, no? S'ha perdut moltíssim i arriba a ser fins i tot escandalós, no?, la quantitat de menjar que es llença, que és molt penós que sigui així, no? Però jo crec que ho hem de recuperar, la crisi portarà també algunes coses positives i tal vegada farà recuperar molt més això que tu dius, no?, aquest concepte d'austeritat i de respecte, no?, de que allò que et dona la natura no ho has de llançar a les escombraries, ni molt menys, no? Has d'intentar fer el màxim possible i ser capaç de repartir. I si realment s'obre, avui en dia ho tenim molt fàcil, perquè et podem congelar. Després, amb el producte congelat, ja cuinat, el temps para i després pots fer moltes coses, no? Es poden afegir, penso en els pèsols és un dels productes típics que s'afegeix, per exemple, amb un arròs, no? Per tant, si et has sobrat una mica, després sempre pots fer un arròs i afegir-li qualsevol d'aquests productes, no? Amb molta facilitat. És qüestió també de deixar anar la imaginació. L'hem tingut sempre, i ara que es parla tant de gastronomia, pues, penso que cada persona pot ser un gastrònom, també, a casa, un gastrònom econòmic, un gastrònom, no?, fins i tot diria ecològic, no?, per no llançar les coses, no? Mm-hmm. Ser capaços de tenir aquesta imaginació.
Doncs molt bé, pèsols, faves, també ha parlat de la mongeta tendra, que tots la veiem com una verdura, encara que originàriament sigui un llegum.
Sí, el que passa és que com la mengem abans que el gra s'hagi desenvolupat, aleshores sí que s'inclou dintre de la verdura, no? Uh-huh. Però clar, ara no és l'època de la mongeta tendra. Clar que la tenim perquè tenim hivernacles, però ara va un preu molt alt. Per tant, hi ha altres verdures que podem utilitzar, entre elles, per exemple, doncs les carxofes. Carxofes que... parlant d'aquest concepte ecològic, que també penso que és important, penseu que de les carxofes s'aprofita tot. La indústria farmacèutica utilitza les fulles de la planta. Nosaltres ens mengem la flor. Utilitza les fulles de la planta per obtenir aquests principis actius tan importants que són molt beneficiosos pel fetge, que indiscutiblement també les té la flor, però amb gran concentració la fulla, que nosaltres no ens mengem perquè, bueno, no són massa bones, són molt amargants, justament perquè tenen molt principi actiu, però després fan xarops amb això, fan productes, fan xarops, fan càpsules que són altament beneficioses com depuratiu de fetge. Per tant, no es llença res. I clar, si a casa desgranem pèsols, veurem que ens queda una quantitat de producte espectacular. Clar, les empreses que fan el pèsol congelat, aquell producte, que és un producte vegetal, es pot reciclar o bé com adob, o bé passar a l'alimentació dels animals, perquè és nutritiu. Jo entenc que no, nosaltres no ens ho menjarem, a no ser que els pèsols també siguin molt tendres, no? Allò que diem, estirabecs, no? Però si no són molt tendres, nosaltres ja no tenim aquesta capacitat de menjar aquesta cel·lulosa, no? Però els animals sí. Per tant, no pensem que les indústries són tan poc ecològiques, no? I fins i tot hi ha altres indústries que els interessa tenir, diríem, el que... un rebutge, no? Pensem en la planta de carxofa, cap a l'alimentació humana van les flors i la resta de la planta què fem? Pues la indústria farmacèutica ho agafa i fa la seva extracció de principis actius. Per tant, afortunadament, aquest concepte d'aprofitar les coses també hi és. Ho hem de potenciar, eh? Ho
doncs
hem de
molt
potenciar.
Bé. Ens queden 2 minuts, Maria Josep. Avui hem parlat de pèsols, faves i carxofes, sobretot. Alguns consells generals amb aquests aliments Setmana Santa i la Pasqua, per exemple.
Sí, jo voldria, primer de tot, animar-los a fer amb aquests productes plats, no? De cara a la Setmana Santa, plats que poden ser perfectes com amb el nostre concepte, no?, de juny i d'abstinència, perquè són productes vegetals, però a la vegada doncs, el pèsol té uns 6 grams de proteïna, les faves una miqueta menys, 5,4, però que els pèsols són un llegum que introduïm a l'alimentació del nen a partir d'un any, que agrada força i que, per tant, continua pensant amb els nens en vacances a casa per començar a dir-los que és realment molt beneficiós menjar aquests productes i que entre tots fem un menjar molt saludable. Doncs... I sobretot això, però que també per les persones grans són excel·lents, insisteixo, per aquesta riquesa en àcid fòlic que ens ajuda a tenir cura també del nostre aparell circulatori, no? Que evita malalties cardiovasculars.
Doncs molt bé, amb aquests consells ens acomiadem i agraïm a Maria Josep Rosselló la feina i les orientacions, no només d'avui, sinó de cada dijous habitualment. L'altra setmana, la setmana passada, dedicaves un petit homenatge al nou papa en programes anteriors, al papa anterior. Suposo que estàs d'acord que està donant molta esperança i molts gestos de proximitat, aquest Francesc.
Molta. Jo crec que ha sigut, per moltíssima gent, ha sigut, no, com com una bafarada d'aire fresc que ha entrat i que ens dona aquesta esperança que ens fa molta falta a la nostra societat, no? Tant sigui creient com no creient, no? I els gestos són molt importants, per tant crec que tots nosaltres també els hem de tenir, i amb això pues, podem viure una Setmana Santa amb austeritat i després, indiscutiblement, gaudir de la Pasqua, però també amb un cert grau d'austeritat que serà bo per tots.
Gràcies novament, Maria Josep Rosselló. Bona Setmana Santa, bona Pasqua. Ens retrobarem d'aquí a dos dijous, que dijous vinent és Dijous Sant i no tenim programa. Per tant, fins al dijous de l'octava de Pasqua.
Molt bé, moltes gràcies i els deixem de veritat bona Pasqua a tots.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig. El divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Ara a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en pneumàtics Michelin per turisme, furgoneta o 4x4.
Per exemple, el model 205-55R16-91B, la unitat et costa 125,99 euros.
Si en compres dos, el segon pneumàtic et surt a només 37,79 euros.
I pots pagar-ho en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui acabem dient que és el Dia Mundial de la Poesia. Esperem que aquesta dimensió artística de la vida, de la paraula, que són els poemes, els versos, la poesia en vers i la prosa poètica, ens ajudin també a tots a descobrir, a través d'aquesta font de cultura, la transcendència i els valors humans, l'esperança i l'amor, aquesta esperança que ens vol portar també el Papa Francesc. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrió, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dijous. Demà tindrem el cardenal Martínez Sistac. Adéu-siau.
Ràdio Estel.